a partir de 6:45 de la tarda. Per la seva banda, el primer equip va caure el temps de descompte contra l'Alpicat per 0-1. Els agramuntins van mereixer treure un millor resultat, ja que els visitants es van endur la victòria en una jugada molt desafortunada pels locals. L'equip de Nil Baró jugarà aquest dissabte a la tarda a Castellserà.
Ràdio Sió Agramunt.
L'equip infantil masculí del bàsquet Agramunt Club va perdre per 4:55 el seu partit contra la S10 Bàsquet. El president del club, Rubén Añé, destaca que els jugadors es van trobar un rival molt fort.
En contra, en el que els agramuntins van patir molt a l'hora de superar la pressió rival després de fer cistella, perdent diverses pilotes en els primers instants del partit, que van suposar nombroses situacions d'1 contra 0 o 2 contra 1 finalitzades amb l'èxit per l'adversari. D'aquí que el parcial inicial fos de 4-31 en el primer període, tota una declaració d'intencions de la superioritat de l'equip de l'Alt Urgell, que va fer palès millors fonaments en quant a la capacitat associativa i el domini dels diferents tipus de passades.
A la resta de resultats, dic que el preinfantil femení va perdre contra el Club Natació Targa per 60-10 i que el júnior femení va patir la mateixa sort contra el Club Esportiu Maristes Lleida, contra qui va perdre per 79-39. Finalment, dic que el sènior masculí va agafar un ritme de joc en els primers partits de la temporada després de la recuperació de l'equip. En l'últim encontre van acabar amb un marcador de 35-86 a favor del Club Bàsquet Binèfar.
Ràdio Sió Agramunt.
Ja tornem a ser aquí,
a l'Oest.
El magazín que t'acompanya cada tarda de 4 a 6 a la teva ràdio local.
Molt bones de nou, Westers. Som a l'Aquí l'Oest des d'Agramunt, capital del Dolç, durant aquest proper cap de setmana, demà i diumenge. Durant la primera hora hem parlat molt de torrons i de la fira, i en aquesta segona ens posarem més xocolates perquè, de fet, aquesta és la fira del torró i la xocolata a la pedra. Companys, sabeu quina és aquesta de la xocolata a la pedra?
Doncs jo no ho coneixia, la veritat, però ara ens ho han ensenyat, que estem aquí a la fira. Sí que coneixia diguéssim el que és la fórmula i la forma de la xocolata, però no la ubicava com a xocolata a la pedra, i la veritat és que m'ha llamat, que es diu.
M'ha tirat l'atenció, eh?
Sí. Bueno, jo només diré que qui vulgui saber què és la xocolata a la pedra, que vingui i ho begui.
Ho begui
i ho tasti i ho compri.
Això és una experiència.
Doncs la xocolata, que serà protagonista també, amb un som el que llegim molt especial que ens porta la Maria Gateu, aplicacions de la xocolata sobre la pell i fins i tot la presència de la xocolata al cinema.
A més, també parlarem de gastronomia i cultura amb un binomi que s'ha creat entre la IGP Torró d'Agramunt i la Fundació Guillem Viladot Lopardal. Tot això en aquesta segona hora de programa que comencem ara mateix. I recordeu, podeu reescoltar totes les nostres seccions del programa a la nostra pàgina web quan vulgueu a www.aquialoest.cat.
Estàs escoltant Aquí a l'Oest.
Som el que llegim, l'espai literari d'Aquí a l'Oest.
Doncs som-hi, avui la Maria ens porta un som el que llegim molt i molt especial. Fins i tot podríem dir que és un mig tastet, un mig som el que llegim, perquè combina les dues coses. Per què? Doncs perquè va sobre la xocolata, oi que sí, Maria?
Doncs sí, Txell, de fet seguim aquí i seguiu també vosaltres, no?, a la Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra d'Agramunt. I de fet, si parlem de xocolata a la pedra, hem de parlar també del llibre que es presentarà demà, que es titula La xocolata de Catalunya al món, a càrrec de l'autor Marcelí Virgili, el que tenim aquí amb nosaltres. Marcelí, com estàs?
Déu us guard, com esteu tots plegats. Ara t'he de fer una precisió, saps allò de les entrevistes que fa molta gràcia al presentador?
Uh-huh.
Que és, perdoni que, senyoreta, però he tingut un petit lapsus.
Ah, sí?
Sí, perquè resulta que el títol l'hem canviat a l'última hora.
Ah, ostres.
És allò que digues, sí, home, és dels editors.
Sí, i quin títol, molt... quin títol ha volgut ficar l'editor, llavors?
Ah, no, al final és La xocolata, l'aventura catalana.
Perfecte.
Perquè, clar, de Catalunya al món, al final hem vist que el llibre era més aviat del món cap a Catalunya. És com arribava el cacau, per entendre'ns. Aleshores, clar, el que sí que es podia fer d'aquí un segle o dos, uh-huh, és de Catalunya al món, perquè en aquests moments ja et puc ben assegurar que a Catalunya i a Agramunt, com una mena d'epicentro neuràlgico, que és el que diuen a Madrid, de la cosa, és el lloc on es fa la xocolata més bona del món. Fins i tot, fixa't en el que et diré, més bona que allò que fan els suïssos, que està bé, no es pot negar que no estigui bé perquè tenen traça, i allò que fan els holandesos, que allò no val res. Ja t'ho dic ben clar. Tota aquella cosa llepissosa i embafosa dels holandesos.
Però això no ho dius perquè hagis de venir demà a presentar el llibre, eh? Ho dius perquè és veritat.
Ho dic perquè dono testimoni d'aquest fet. A més, els suïssos, penseu, perquè aquest llibre ho explica clarament, els suïssos s'hi posen tard també a fer xocolata, eh? Com els catalans. No és allò que siguem dels primers del món a fer xocolata. No, nosaltres anem a veure de què es tracta això i si s'hi poden guanyar centimets. I un cop te n'adones que sí, aleshores ens hi posem, però ens hi posem bé. I fem la xocolata ole, de primera categoria.
Però llavors, ara que em dius això de l'aventura, és a dir, la xocolata és una aventura llavors per Catalunya?
Oi tant!
I de quina manera?
És complicadíssim. Home, mira, és que, per exemple, Colom, és allò que diuen que Colom va portar el cacau a les Espanyes, que deien antes. No és veritat, això. Això, Colom escriu en els seus dietaris que ell va posar els quatre viatges que fa. En el primer viatge diu que hi ha uns senyors d'allà, doncs, que posen una llavor dins d'una escudella d'aigua i diuen, ui, això és boníssim, aquesta llavor fa que l'aigua sigui bé. I hi ha gent que es pensa que això és xocolata i no és veritat. Uh-huh. En el quart viatge explica que es troben amb una gent de per allà, que anaven amb una mena d'ametlles, una mena de llavors o de grans, no sé com dir-ho, que els hi cau a l'aigua i es desesperen perquè, és clar, resulta que el cacau durant unes èpoques en alguns llocs concrets també feia servir servei com de moneda, saps? O sigui, tants grans de cacau valen, doncs, mira, un conill són 40 grans de cacau, per exemple, eh? Feien aquests intercanvis. O sigui, que feien servir de moneda i si els hi queia l'aigua, doncs la perdien. I era com una desgràcia. Això ho explica Colom. Però això no vol dir que Colom tastés la xocolata. No ho sabem. Qui tasta la xocolata és Hernán Cortés. Uh-huh. Hernán Cortés, això, l'any 1519, arriba allà amb Moctezuma, i allò, evidentment, tot s'acaba allò com el rosari de l'aurora, eh? Allò s'acaba malament, com ja era de preveure que s'acabés, però resulta que Moctezuma és el que li deixa tastar la xocolata per primera vegada, i perquè, esclar, Moctezuma es veu que en prenia, però una tassa darrere l'altra de xocolata que era desfeta, eh?
Clar, però no entenc
no
que
sabem,
no seria igual
no sabem
la
com era.
Ah, vale. Que no t'anava a dir que no sabem com era, vull dir, no seria igual.
Sí que sabem que era vermella com la sang, perquè hi posaven una cosa que se'n diu, ara no m'ho facis dir, té un nom, arxiota. Arxiota és una espècie americana, que ja li diuen el safrà d'Amèrica, que ho deixa tot tenyit de vermell, però vermell sang, eh? Una cosa tremenda. I es veu, fixa't on anirem a parar, que no els asteques, que són els que troba Hernán Cortés, els maies, que eren els que hi havia abans, ni deien cacau xà d'això, perquè ja en feien també de xocolata, ells, xocolata desfeta. I aleshores resulta que això vol dir ni més ni menys que sang o licor de sang. I es veu que hi ha gent que ho explica, diu és que bevies aquella xocolata que feien aquella gent i quedaven tots els morros vermells com si t'haguessin fumat un cop de puny. Una cosa extraordinària. Mm-hmm. Bueno, tot això darrere t'ho explico. Ah, conforme. Doncs la xocolata va arribant a poc a poc, oi? Uh-huh. Primer aquí, després allà, després a collà. Què passa aquí? Passa que Catalunya i Castella havien tingut una guerra un segle o dos abans del descobriment de les Amèriques i van arribar a un tractat. I van dir, mira, Catalunya, Aragó i País Valencià, tot això, la Mediterrània per vosaltres i l'Atlàntic per nosaltres, el comerç, saps? Perquè així no ens barallem més. Uh-huh. Què passa? Es descobreixen les Amèriques, el que ells en van dir Índies Occidentales, i aleshores, clar, es troben amb tot això. Com que nosaltres tenim el dret, i hi ha el tractat aquest, vosaltres no hi podeu venir a fer res. I és clar, mira, a Catalunya doncs vam anar fent de la manera que vam podem al Mediterrani, però és clar, tot, com que allò,
saps
que diu, en català es diu que en terreny nou fa l'aigua fresca. Doncs van dir, és clar, això tot el que és nou que venia d'Amèrica va ser un èxit, les patates, el tabac, 50, els pebrots, els tomàquets, tot això va ser una cosa extraordinària, doncs vam dir, caram, això també hi hem d'entrar nosaltres. Però només deixàvem comercialitzar a Catalunya dos vaixells l'any, imagina't, ja m'explicaràs, dos vaixells l'any que pots portar.
Jo suposo que portarien el gra directament, no? Ni molt,
sí,
portava, ni res.
Sí, perquè allà, sí, perquè el gra s'ha de deixar fermentar i després assecar el sol i ho fan allà. Clar. I llavors aquell gra que és sec es posa en sacs i es porta amb els vaixells. Que pots comptar com devien arribar, perquè, esclar, no és el mateix que ara que amb un cas i no res ho tens aquí. No, abans, diguéssim, potser algun se'n feia molt bé i tot, es podria, bueno... No era una cosa fàcil. Però el que sí que he pogut descobrir és que hi havia molta cosa que entrava d'estraquis.
Uh-huh.
I aquí a Gramunt venia...
L'economia submergida, eh?
Hombre, ja t'ho diré, i tant. Mira, a Barcelona entrava d'estraquis a Barcelona, pel port de Barcelona, que feia tota una part de Catalunya, diguéssim, que abastia de cacau i d'altres productes. Tota la part aquesta, diguéssim, doncs cap a Vic, cap a Olot, cap a Berga, tota aquesta zona,
uh-huh.
I resulta que tota la zona, diguéssim, des del camp de Tarragona fins cap dalt a l'Urgell, resulta que tot això venia dels alfacs. Hi havia un port extraordinari, els alfacs, el que és Sant Carles de la Ràpita, uh-huh. Ràpita, com vulgueu dir, i resulta que tot pujava per allà, el cacau. I anava directe i arribava, diguéssim, que el terminal era a Gramunt. I allí, doncs, mira, no sabem ben bé per quins set sous s'ha convertit en el centre neuràlgic del torró i de la xocolata a la pedra, que és la xocolata tradicional, la nostra.
Pot ser perquè hi havia gent poderosa allà a Gramunt que tenien interessos amb la Ràpita o alguna cosa així, o no ho sabem?
No ho sabem, no es pot saber. O sigui, mireu, jo i el meu ajudant, que és un Torre Castanyes, que ja l'he despatxat perquè no serveix per res,
ai, pobre.
Hem estat buscant mil i un papers per tot el món, uh-huh. Però com que es feia tot d'estranquis, perquè no et deixaven comercialitzar amb Amèrica, doncs què ha passat? Doncs que tot això que fèiem dels franquis doncs no està documentat enlloc, sí. I hi ha una feinada a trobar per quins set sous a Gramunt ha esdevingut la capital de la xocolata a la pedra i del torró, lògicament.
Però...
I aleshores és un misteri. Però el que sí que és clar, que tot pujava pels alfacs, pel port dels alfacs, que arribava tot, de més, no vulguis saber com, però anava arribant per aquí. I aleshores anava pujant, imagina't, els alfacs i l'arròs, perquè és clar, l'arròs per fer la xocolata a la pedra també venia de per allà. Aleshores tot pujava, diguéssim, carretera amunt, cap a, diguéssim, la zona del Baix Camp, cap a Reus, amunt, cap a la Conca de Barberà, fins a arribar a l'Urgell. I aquesta és la cosa.
I Marcelí, però ara, clar, suposo que tu, per fer aquest llibre i per fer tot aquest procés de, no, amb el teu ajudant i tot plegat, també has parlat amb gent actual de Gramunt, amb els productors, no?, de xocolata, i ells que t'han dit, no t'han dit cap secret d'aquestos, de quan, com es va originar tot això, o fins i tot d'ara, no?, de com fan ells la xocolata i per què és tan important per a Gramunt encara avui en dia tan important la xocolata al municipi.
Mira, ja t'ho explicaré. Sí que he parlat amb diversos xocolaters de tota Catalunya, però sobretot he vingut aquí a Gramunt, m'han ensenyat com es fa la xocolata, la pedra, ben ensenyat, tot és extraordinari. Que jo preguntava coses i diguéssim que el mestre xocolater de Jolong, en aquest cas, per exemple, me deia, bueno, doncs depèn dels grans de cacau, depèn de, doncs això, doncs s'ha de torrar una mica més. Tens allò que dius, bueno, no m'ho acabes d'explicar tot i fa ben fet. Fet, perquè no cal que m'ho expliquin tot, perquè cada mestre xocolater ha de tenir el seu secret i no es pot anar a buscar burxant allà a veure si diuen les coses, no. Lògicament. Però sí, però esclar, però l'origen de tot plegat és que no ho sap ningú. No, és que no ho sap perquè s'ha perdut, perquè com que són coses que no quedaven... Algunes sí que quedaran documentades. Sí. Uh-huh. Sempre hi ha algun document que et diu, ah, mira, tal cosa. Però esclar, moltes coses no se sap. Aleshores, per què a Gramunt s'hi fa xocolata? Doncs no, és un misteri. No s'ha pogut... No ho he pogut... Jo, almenys jo, no ho he pogut esbrinar. Potser d'aquí uns anys es troba allà un document, un pergamí d'aquests perdut, des de Bigueuon, i podrem esbrinar, i finalment, mira, es fa xicolata per això, per això, per això.
Però el que sí que sabem, Marcel, és que demà dissabte estareu a la fira, no? Concretament a l'Espai Guinovart, presentant aquest llibre, La xocolata, una aventura per Catalunya, no? Ara sí que
no, l'aventura catalana.
L'aventura catalana, no ens entenem.
Bueno, això són coses dels editors, eh? Ui, ells són molt especials.
Que, de fet, jo t'anava de preguntar, a banda de com plantejareu la presentació de demà, no? De com és que... el Norbert Tomàs, no? L'editor d'Edicions Morera, t'ha demanat a tu, a Marcelí i Virgili, de fer aquest llibre sobre la xocolata.
Bueno, perquè soc, primer de tot soc xocolater, de mena. Soc xocolater, a veure, xocolater té dues maneres d'entendre. Xocolater és el que fa la xocolata i el xocolater també és el que se n'atipa. I jo, diguéssim que no estic grassonet perquè sí, sinó perquè, a veure, que això també explico el llibre, si la xocolata engreixa o no, eh?
Ah, i engreixa?
Llegiu el llibre.
Bona resposta, jo m'ho imaginava, eh? Dic, home, no ho dirà,
no ho dirà. A veure, és que si no em vendré cap, escolteu, no. Aleshores, no, escolteu, això és interessant. L'aventura catalana, la xocolata, l'aventura catalana, la presentarem demà, i hi haurà llibres allà. És un avancer el que fem, és una cosa especial, extraordinària, per la fira d'aquí de Gramunt, eh? Vull dir, és únic. Perquè fins al dia 23 d'octubre no serà a les llibreries el llibre, eh? Fixa't, imagina't...
Ah, mira, ostres, que, doncs...
Home, és que...
Queden uns dies encara, eh?
Home, esclar, fins al 23, doncs imagina't. Aleshores, això serà una cosa única, extraordinària, per la gent de Gramunt que vinguin a Gramunt a la fira, es trobaran amb aquest llibre extraordinari, on s'expliquen tot... Espera, no només la història, eh? També expliquem les qüestions relacionades amb la salut, hi ha 50.000 curiositats sobre la xocolata, el Quevedo, que era un home de molt mal humor, que no sé què, la longevitat, no sé si ho sabíeu, però hi ha uns estudis que diuen que menjar xocolata... allarga la vida, eh? Però, escolteu, però també, i parlo de cançons, de les coses populars, de la xocolata, que sé jo, i per cert, dels cromos. Sabeu que antes les xocolates tenien cromos. Que, per cert, els primers cromos no van sortir, les xocolates, van sortir a les capses de cafè i de tabaco, però bueno, són coses que s'expliquen, curiositats, anècdotes... hi ha un munt de coses en aquest llibre que es fas que rifar a la terra.
Però no, vaja, que tothom qui vagi a la presentació pot comprar en primícia el llibre abans de...
En primícia.
O sigui, demà dissabte.
El dia 12, demà. Demà 12. És primícia única i exclusiva per la gent que vingui a la fira. O sigui, això és... Vull dir, no s'ha vist mai. És un esforç editorial d'aquests que tinc també l'editor, que ara mateix està per aquí terra arrossegant-se, que pobre home,
Dóna-li una mica d'aigua o una mica de xocolata a la tassa, a veure si
se l'anima. No, li he de donar una mica de xocolata, a veure si s'espavila, perquè la xocolata també té això, que et dona... et dona una certa força, una certa...
I ànim, no?
Ja, Moctezuma no tenia, no sé, més de 1.000 concubines, perquè sí, les tenia, perquè és que aquell home anava esgarrifat, allò, ben terrible.
Va, i això ho has comprovat tu també, Marcelí? O m'estic ficant...
És que a veure, jo tinc l'edat que tinc, no pas perquè sí, és gràcies a la xocolata, diguem-ho tot. La xocolata te dona aquella força, aquella cosa, o sigui, el dematí, allò, mitja presa de xocolata... i dius, caram, diguéssim, la vida ja té un altre color, ja té una altra manera de veure les coses. Doncs aquí a l'Espai Guinovart, ja et dic, tant a l'Espai Guinovart com a, si aneu per la fira, trobareu aquest llibre i és una cosa exclusiva, única. I qui el vulgui, doncs fins al 23 d'octubre no serà a les llibreries, nois, això és...
Jo crec que és bona oportunitat, anar demà dissabte, a partir de les 13:30, dos quarts de dues del migdia, que no ho han dit.
Us explicarem totes aquestes cosetes de molt curioses sobre la xocolata, i aleshores podreu comprar llibres si us ve de gust, si no, és igual, aneu a comprar torrons, aneu a comprar xocolata, perquè tot, escolta'm, això sempre alegra la vida, que és el toc que es tracta, d'alegrar la vida a la gent, que ja hi ha prou de desgràcies.
I escolta, Marcelí, faràs d'autor del llibre oficial i firmaràs llibres també?
Sí, és que jo sóc l'autor del llibre oficial. El fet que hagi tingut un ajudant, jo seré allà i firmaré llibres a qui convingui, qui em vulgui, qui en tingui ganes i tot plegat. Jo sóc l'autor oficial. El fet que hagi tingut allò que et deia un ajudant, doncs bueno, mira.
No passa res.
Perquè, esclar, a veure, s'han de remenar tants papers, s'ha de llegir tanta cosa que jo ja no tinc la vista per segons què, també t'ho he de dir.
Home, és necessari.
Però bueno, faig el que puc, el que bonament puc a la meva edat.
però tu tranquil, tu ara agafa, descansa una mica, agafa't la xocolata a la tassa així calentona i ens veiem demà dissabte aquí a l'Espai Guinovart amb aquesta presentació del vostre llibre i del teu llibre en concret. I res, que moltes gràcies per venir fins aquí.
Gràcies a vosaltres, gràcies per l'entrevista i escolta, que hi hagi salut i xocolata, que és l'únic que interessa al món. Salut i xocolata, la resta deixeu-la estar.
Aquí a l'Oest, el programa Magazine Territorial en Xarxa de les Terres de Lleida.
Doncs ja ho veieu, aquí a Gramunt ens agrada unir coses. Ens agrada, per exemple, unir literatura amb gastronomia, ens agrada unir els ingredients per fer el torró i la xocolata i també l'art i la gastronomia. Un exemple és la iniciativa que s'ha presentat justament aquesta mateixa setmana i que ens mostra com, quan s'uneixen esforços, es pot fer allò d'un win-win total. És el cas de la col·laboració entre la IGP Torró d'Agramunt i la Fundació Guillem Viladot Lopardal. La volem conèixer en què consisteix aquesta col·laboració i és per aquest motiu que avui estem molt ben acompanyats aquí a la taula amb el secretari del Consell Rector de la IGP, Jordi Martí, i també la Junta de Secretaria, Sònia Soler. Sigueu benvinguts els dos, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Bona tarda.
Gràcies per venir. I també tenim el director de la Fundació Guillem Viladot Lopardal, en Pau Minguet. Molt bona tarda, Pau.
Bones.
Sigueu benvinguts tots per parlar justament d'aquesta col·laboració que no és menor. L'han presentat aquesta setmana, no? I jo crec que és un win-win. No sé com ho veieu vosaltres.
Sí, és una cosa molt important des de la nostra vessant del Torró d'Agramunt, perquè feia 7 anys que ja estàvem treballant en buscar una bossa genèrica en la qual tant la Comunitat Econòmica Europea com el Departament de Cultura ens han arribat a exigir per participar i promocionar el Torró d'Agramunt arreu. Llavors, què millor que trobar pues, una identificació i una arrel com és la Fundació Lopardal del Guillem Viladot i unir els dos entitats per poder-ho fer visible.
Aquest conveni que ha donat fruit amb un disseny d'unes bosses, amb el disseny de les bosses genèriques, explica'ns una mica com ha estat aquest disseny, si hi ha hagut alguna inspiració i d'on ha sortit.
Què, ho explico jo?
Sí.
Qui vulgui.
Doncs mira, quan la IGP ens van fer la proposta de que Viladot estigués present dins de la nova bossa de la IGP, nosaltres el que vam pensar és que doncs, havíem d'anar a una persona de confiança que ens ajudés a fer el disseny, llavors vam contactar amb el Pau Llop de l'estudi 131, que és el nostre dissenyador doncs, habitual, amb el que fem les gràfiques de totes les exposicions temporals i tots els projectes que anem fent, i ell, com que era una persona també molt coneixedora de l'obra de Viladot, doncs va poder-se immergir molt bé dins del seu univers i fer una proposta que parteix de Viladot, però que s'adapta també a l'actualitat i que s'adapta també doncs, al món del Torró d'Agramunt.
Van haver-hi algunes consignes a l'hora de fer el disseny? Volem preferències? Volem això? Volem allò? Alguna inspiració amb algun corrent artístic?
Bueno, per part nostra, la veritat és que no. L'únic que sí que és veritat que aquest dissenyador sempre treballa molt amb l'univers gràfic i Guillem Viladot, per més que sigui un personatge tan polifacètic que fa que, doncs, que hagi tractat molts llenguatges artístics diferents, sí que amb el que ell personalment, potser el dissenyador, li interessa més és tot el món del Viladot més poeta experimental en format paper, més aquesta cosa gràfica de quan ell comença a desfer el llenguatge i aquestes lletres comencen a deixar de ser lletres per passar a ser imatges, podríem tenir una mica aquesta premissa, i per tant és un disseny molt gràfic.
Xocant, quin impacte.
Bueno, això ens ho haurà de dir la gent.
Ara ho direm. Recordem, clar, hem començat molt ràpid perquè per aquí Gramunt, com que ho hem explicat, no? Però recordem que aquest programa s'emet a tota la província i si us sembla bé, anem a fer una mica d'ubicar a tothom. Tenim una IGP que és la marca, que la indicació geogràfica protegida que agrupa a tots els torronaires que fan Torró d'Agramunt, específicament Torró d'Agramunt, i a l'hora de promocionar aquest torró, que recordem que és el de la tauleta rodona que porta una oblia a sobre i una sota, que es fa amb avellanes, amb clarador, amb mel, sucre, etc. No? Per promocionar aquest torró en concret, la IGP fa diferents accions al llarg de l'any, ara en parlarem, no? I ara el que s'ha fet és tenir aquesta bossa genèrica amb un disseny fet per la Fundació, no? Per tal de que la IGP pugui promocionar aquest producte d'una forma unitària, no, podríem dir?
Sí, és que és molt important, perquè avui en dia, com vaig dir a la presentació a l'acte allà a la Fundació Guillem Viladot, les marques no tenen una primacia davant de la Comunitat Econòmica Europea, sinó que el que és important i el que va davant de tot és els productes protegits, els productes protegits i de qualitat, en aquest cas el Torró d'Agramunt, perquè les marques avui hi són, demà deixen de ser-hi, n'arriben unes de noves, en canvi el producte és perenne. Espanya. Vull dir, el producte continua sempre la seva existència i la seva qualitat. I llavors, davant de tot això, tots els esdeveniments europeus, ara hem participat fa poc a Brussel·les, que ja us explicarà la Sònia després, i ens van demanar producte genèric, no volien cap marca. Vull dir, i llavors hem d'anar per aquí, i que millor que anar del bracet de la Fundació Guillem Viladot, no?
Exacte, perquè ens en fem una idea. Per exemple, la DOP Pere de Lleida, que també és una DO, una denominació d'origen, si la DOP com a DOP com a entitat vol promocionar la pera, no dirà que és de tal productor o de tal un altre, simplement anirà tota unificada, no? Pues això és el mateix.
Sí, sí, ja et ficaré un exemple molt senzill. Per exemple, al Torró de Gramunt hi ha 6 empreses elaboradores inscrites amb 13 o 14 marques que poden promocionar, però si anem a buscar l'arròs del Delta hi ha més de 300. Imagineu-vos-hi amb una situació de tindre les 300 marques o 300 cooperatives que fan arròs del Delta allí. Això no és adient. El que s'ha de protegir, el que s'ha de visualitzar, el que s'ha de promocionar és el producte protegit i de qualitat.
Exacte.
Sigui el quin sigui de les DOs i IGPs que tenim a Catalunya.
Exacte, recordem que l'essència d'una DO, d'una DOP, d'una IGP, és el fet de que es marquen les característiques que ha de tenir aquell producte per complir amb uns determinats estàndards de qualitat i de producció que els facin, que destaquin d'alguna forma per aquests processos elaboratius o per la seva qualitat. I això és el que assegura que el producte sempre serà bo, independentment de qui el faci. Si es fa sota les consignes que es diuen des de la DOP o la IGP, això vol dir que el producte serà bo, eh?
Sí, evidentment. Bueno, aquí entrem pues, ja als projectes que nosaltres tenim. Hi ha un projecte que sempre el tenim fixat, que és cada any fixi, que és el control de qualitat. El control de qualitat es fa en 3 fases. Una primera fase que ho fa una empresa que tenim contractada, que és OCA Global Qualitats de Barcelona, que té el segell ENAC, la qual passa una auditoria empresa per empresa, mirant tota la traçabilitat del producte i revisant que tot es faci correctament. Aquest informe ha de ser favorable. Si no superen aquest informe, ja no passen a la segona fase, que és l'analítica del producte, i després hi ha una tercera fase, que és el panell de tasks. Nosaltres tenim un conveni amb la Universitat Politècnica de Catalunya i a través de CREDA, que és el Centre de Desenvolupament Agroalimentari que té la Generalitat, allí ens fan el panell de tasks, que està format per 12-15 tastadors, que llavors cada any, que no saben de quina marca tasten, miren si aquell compleix els requisits. I tenim 3 informes. Si els 3 informes són favorables, aquella marca, evidentment, l'any que l'any a sobre, jo puc certificar que pot continuar fent torró protegit de Gramunt.
És importantíssim saber això, perquè IGP és sinònim de qualitat sí o sí.
Sí.
I ho és precisament per tots aquests controls que s'ha de passar, eh?
Sí. Sí, sí, és així mateix, sí, sí, sí.
Jo crec que per això estem tan orgullosos els gramuntins de tenir aquest producte, perquè és qualitat, eh?
Sí, a més s'ha de tindre en compte una cosa. Si no porten el segell de la IGP, que és una pegatina dorada, numerada, no és torró de Gramunt.
Que ho apuntin, eh?
Això és molt important.
No, ho és, perquè al final tothom pot fer torró de Gramunt, però que tingui IGP no tothom en té, eh?
Exacte.
Aquí està la diferència.
Aquí.
Perfecte. Anem a parlar de les bosses, perquè hem donat una mica de tom per explicar per què és important que hi hagi aquesta bossa genèrica, no? Explica'ns una mica on es distribuirà, on la podrem veure, quines accions fareu per tal de promocionar aquesta bossa genèrica amb el torró dins, evidentment.
Aquesta bossa serà la que serà el que resultarà el packaging de les pastilles que s'enviaran des del Consell Regulador de la IGP a tots els actes promocionals, que es tracten d'actes com des de fires gastronòmiques com actes esportius o culturals. Aquesta fira del Turro no m'ha arribat a temps per timings, però de cara a la següent fira i durant i d'aquí 2 mesos a Gramunt hi haurà molta presència d'aquest nou envoltori de la bossa genèrica.
Perfecte, superbé.
I també anant explicant una mica això d'aquesta sinergia entre la IGP i la Fundació, quins beneficis té aquesta coalició, podríem dir, cap a l'explotació i promoció del món del torró?
Bé, jo crec que per part nostra, clar, la visibilització de la Fundació és immensa, no? Perquè, vull dir, no estem parlant d'una poca producció de bosses i, per tant, de torrons, sinó que estem parlant de números molt grans. I jo crec que, en el fons, aquest empelt, aquesta barreja entre la cultura gramuntina, dos tipus de cultura diferent, però, en definitiva, cultura gramuntina, fan també, doncs, que la pròpia força que té Agramunt com a nom cultural vinculat a l'art contemporani i vinculat a la gastronomia, doncs encara també pren més força, no? I de manera conjunta doncs poden arribar més lluny.
És un win-win, ho dèiem abans. Tornem a la IGP perquè parlàvem d'accions promocionals, no? Expliqueu-nos una mica, quina feina feu des de la IGP?
Aquest any s'han dut a terme moltes accions a les que des del Consell Regulador tots els torronaris han estat treballant durant, com ha dit el Jordi, el secretari, durant bastants anys. Bé, fa dos dies es va dur a terme a la Fundació Privada Guillem Viladot la signatura del conveni per la cessió d'un disseny a la bossa genèrica que ara n'han parlat, per la qual cosa, com a acte promocional, la IGP té presència en la cultura del municipi. Fa unes setmanes, des de l'Ajuntament d'Agramunt, es va inaugurar la plaça del Torró d'Agramunt, on l'element decoratiu principal és el monument del Torró d'Agramunt. Aquest monument ha estat finançat amb una aportació de 34.000 euros des del Consell Regulador de la IGP i amb una aportació de 9.000 euros des de l'Ajuntament d'Agramunt, per la qual cosa el Torró ja és patrimoni Agramunt, el Torró d'Agramunt en aquest cas. I com a tercera acció, i en l'àmbit més propi del Torró, que és la gastronomia, la IGP col·labora amb l'enviament de mostres de producte a molts actes, i hi ha molts xefs que utilitzen el Torró d'Agramunt com a producte, com a ingredient principal a les seves receptes. I com ha dit el Jordi, des de la Federació Catalana de Denominacions d'Origen i Protegides i Identificacions Geogràfiques Protegides, al març del 2023 ens van demanar, ens van sol·licitar que enviéssim pastilles per un acte que es va celebrar a Brussel·les, per la qual cosa el Torró ja ha arribat a l'àmbit internacional.
Sí.
Tot això fa... Bueno, des del Consell Regulador tenim moltes bones expectatives. Hem venut aquest any un 20% més d'etiquetes respecte a la campanya anterior, el que ens situa amb una quantitat de 71.000 quilos certificats.
Ostres!
I esperem tancar la campanya amb una venda de 350.000 etiquetes, que es traduirà al voltant de 90.000 quilos certificats.
Déu-n'hi-do, eh?
Això també trasllada el grau d'implicació de tots els torronaires, del vincle que s'ha consolidat al municipi, i també que els agramuntins i molts consumidors i moltes entitats, sobretot entitats, volen disposar del producte a la celebració dels seus esdeveniments.
Tornant una mica amb això que comentaves de la plaça del Torró, que ja és una realitat, ja per una novetat, què ha suposat per vosaltres? Com ha estat el procés? Perquè podríem dir que inclús amb la d'anys que té aquesta tradició, podríem dir que inclús ja era hora que fos realitat aquesta plaça?
Bé, hem de tindre en compte que a Agramunt ja teníem un monument al Torró d'Agramunt. Era un monument que inicialment, si mal no recordo, estava situat a la plaça que avui en dia es diu 11 de setembre. Posteriorment es va portar aquí a prop del riu Sió, però clar, era un monument que es va fer d'un disseny propi demanat per l'Ajuntament d'Agramunt en aquell moment, en el qual la IGP no hi va participar. Perquè en aquells moments no érem denominació de qualitat, encara no teníem el segell d'IGP Torró d'Agramunt. Bé, posteriorment, clar, aquell monument ha estat molt deteriorat, no es va poder restaurar i llavors va sorgir la idea de fer-ne un de nou. Des del Consell Regulador vam participar a elegir aquest disseny, ens vam fer càrrec de tots els costos de la persona que el va dissenyar, i una vegada dissenyat, llavors el que es va fer és buscar una empresa que el pogués executar, transportar i instal·lar, i després del termini que es caigui, suposo que se'n farà càrrec l'Ajuntament d'Agramunt. En aquests moments és propietat del Consell Regulador de la IGP Torró d'Agramunt, el que sí que amb el conveni que hem fet, el manteniment, ja que és un gaudi de tot Agramunt, i com ha dit la Sònia, és un patrimoni, no? Llavors és evident que n'han de fer el manteniment ells i conservar-lo net, no? Perquè ja sabem que avui en dia costa, no?, aquest patrimoni conservar-lo.
Oi, i que es conservi, deies, Txell?
Volia apuntar només que l'artista encarregada del disseny, la Serafina Balasch, sí, molt estimada per tots els agramuntins, no?
Sí.
I que jo crec que això s'ha de posar en valor. Sí. Jo crec que és una escultura, jo parlo com a agramuntina merament, no estic vinculada al sector torronaire ni res, però sí que és veritat que jo crec que és una escultura que ve a dignificar el nostre producte, no? I ve a d'alguna forma posicionar-nos de forma física també i monumental a la nostra vila, molt a prop precisament d'on és el nucli dur de tota la fira, com és aquest pavelló firal on hi ha tots els expositors torronaires i el pavelló agroalimentari, que és els productes de qualitat alimentaris. Per tant, jo crec que és una forma de posicionar. Se'ns acaba el temps, no abans volíem parlar també de l'àmbit de la cultura, perquè clar, han parlat molt de la IGP i d'aquesta col·laboració, però vosaltres també la fira feu festa grossa. De fet, teniu una inauguració justament demà a la tarda, oi, Pau?
Sí, exacte.
Explica'ns-ho, de què va.
Bé, ja els últims 3 anys, coincidint amb la Fira del Torró, hem inaugurat una exposició que és el resultat de les residències artístiques que també des de fa 3 anys hem fet a l'estiu. Les 3 últimes setmanes d'agost, des de fa 3 anys, obrim una convocatòria a la primavera, es presenten artistes per desenvolupar projectes a partir de l'obra de Viladot, però una mica amb la idea de, doncs, de capgirar-lo, reivindicar-lo o anar cap a altres bandes, sempre des dels llenguatges contemporanis, i per tant, a l'agost fan la residència, i després ja hi ha el ben entès, no?, dins de la convocatòria, ho expliquem, que a l'octubre s'inaugura l'exposició. I per tant, doncs exacte, demà a la tarda, a 8:15, inaugurem aquesta nova exposició titulada El joc, el somni i el fantasma, on es podran veure les propostes, els projectes que han desenvolupat l'Aina Canyelles, l'Ascensió Martínez i la Marta Bantàrwic, i doncs us convidem a que vingueu. L'exposició hi serà fins al gener, i una mica amb aquesta idea, sempre per reivindicar la vigència de Viladot, que millor que fer-ho doncs, des dels llenguatges radicalment contemporanis de 3 artistes joves que doncs, estan compromesos amb el present i que ara ja són una mica més agramuntins i agramuntines.
Perfecte, això en quina hora serà exactament?
8:15.
8:15 demà, eh?
Sí,
entrada lliure i gratuïta.
Com sempre.
Aprofitem i veiem el patrimoni, eh?
Per acabar, sí que volem fer una cosa, ja que estem a la Fira del Torró i la Xocolata, ara ja demanem que us relaxeu i que tireu endavant la vostra banda personal, podríem dir, perquè us volem preguntar quin és el vostre torró o varietat de torró preferit, o si vinguésseu aquí, quina varietat recomanaríeu o compraríeu?
Bé, jo com a secretari del Consell Regulador, després de més de 30 anys...
Us podeu mullar.
...vinculat al Torró d'Agramunt.
Bé, clar, és que...
tant,
hem de fer,
sí,
hem de fer però, patrimoni.
Sí, tant el d'Avellana com el d'Ametll, eh? Vull dir que nosaltres, els dos m'agraden.
Alguna preferència, si no, l'haguessis de mullar?
No, els dos m'encanten. Els dos m'encanten.
Jo m'uneixo a la declaració del secretari, però és veritat que el torró de coco envoltat de xocolata m'agrada molt.
Clar,
té el seu punt, eh? Sí, sí.
S'ha de comptar amb el producte també, perquè jo a mi m'agrada més amb la fruita, amb fruits secs...
Jo no em mullaré, però no per res, sinó perquè és com triar entre el pare i la mare. Jo dono un tomb per aquí i tastar el màxim possible.
Tu em portaries tot?
Sí, sí, una mica així, urban.
Deixeu-me fer un apunt només, perquè jo crec que això s'ha de dir, més enllà de les varietats que ens agradin o no, deixeu-me destacar que tots els torronaires ens comenten una cosa, que és que ells no comencen la campanya fins que no hagi fet sec nou. I això és garantia de qualitat, de que independentment de la varietat que es trobarà o que s'agafarà, o independentment de la marca que s'agafarà aquí a Agramunt, durant la fira, el torró està recent fet. Jo crec que això, sobretot el d'Agramunt, jo crec que això és garantia de qualitat. I vull destacar això perquè realment, com estem veient, es treballa moltíssim cada any. Quants anys fa ara que es treballa des de la IGP Torró d'Agramunt?
La IGP està ara, tindrà uns 27 anys.
Pues,
però amb la denominació de qualitat, més de 32 anys o així que estic col·laborant amb ells. Sí.
Exactament, clar, això fa que durant més de 3 dècades s'estigui promocionant un producte que fa que avui li dediquem una fira, no? I que a part Agramunt ens porti, com has dit molt bé abans, a nivell internacional, no? Per tant, jo crec que el que hem de valorar és això, més enllà de les accions que puguem fer ara aquest 2024 o les que es puguin fer el 2025, hem de valorar d'on venim, entendre que aquí hi ha hagut moltíssima gent que ha picat molta pedra per tal de que això sigui un producte de qualitat i que en base a aquesta qualitat nosaltres afrontem el futur, no? Jo crec que una mica és el que s'ha de destacar. I si aquest futur el podem afrontar juntament amb la línia artística, que també és molt, molt bé la nostra, amb en Guillem Viladot per bandera, doncs què millor, no? Que continua així. Déu-n'hi-do, nosaltres només podem fer que agrair-vos la vostra presència, perquè sabem que són dies de molta feina, perdoneu, i que tothom va una mica de bòlit. Agrair-vos moltíssim que hagueu compartit aquesta estona radiofònica amb nosaltres, i si us sembla bé, ens desitgem que tinguem molt bona fira tots plegats.
Igualment, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
A vosaltres.
Merci.
Estàs escoltant Aquí a l'Oest.
Doncs tornem ara a parlar de xocolata, perquè com us hem dit, en aquesta segona hora és el temps que ens ocupa, és el tema que ens ocupa, però en aquesta ocasió, si us sembla bé, no parlarem tant del seu sabor o de la seva forma d'elaboració, sinó dels beneficis que té pel nostre organisme. És el tema que ens ocupa ara i que ens ho farà veure la Sabina Pedrós tot seguit. Endavant, com vulguis.
Molt bon estell. Doncs la veritat és que sí, perquè si ens diuen xocolata, segurament ens imaginem doncs, una tauleta de xocolata o bé una tassa de xocolata calenta, però hem de saber que aquest meravellós aliment també té propietats i beneficis per la nostra pell i fins i tot per millorar el nostre estat d'ànim, sense necessitat d'ingerir-lo. Parlem de la xocolateràpia, o el que seria el mateix, els beneficis de la xocolata utilitzada en els tractaments de bellesa. Ens ho explica Sílvia Ripoll, propietària d'Estètica Avançada Sílvia Ripoll, que és un centre ubicat a Mollerussa, amb qui justament volem parlar d'això, aquests beneficis que té la xocolata pel nostre organisme, però no des de la vessant gastronòmica, com apunta Bestell, sinó externa, tractaments de bellesa i de benestar amb un denominador comú, la xocolata. Molt bones, Sílvia, què tal? Com estàs?
Hola, què tal? Molt bé.
Escolta'm, a veure, parlem d'aquesta xocolata que té aquests beneficis per la nostra pell i també pel nostre estat d'ànim mitjançant aquestes tècniques de xocolateràpia, que m'agradaria justament que tu ens expliquessis amb les teves paraules què és la xocolateràpia.
Mira, la xocolateràpia és un tractament estètic que utilitza la xocolata per les seves propietats beneficioses per la pell i el benestar general. Es treballa amb tècniques de massatge i envoltures i el qual proporciona una sensació de relaxació i plaer a més dels múltiples beneficis per la pell, ja que és un poder antioxidant.
Aquest poder antioxidant, llavors, el que faria és ajudar a prevenir l'envelliment de la nostra pell.
Sí, vale, la xocolata és un poder antioxidant, vale? Ajuda a reduir signes d'envelliment i a mantenir la pell més suau i hidratada. També millora la circulació, porta un aspecte més saludable a la pell i és un tractament relaxant per la seva aroma i textura, el qual proporciona una sensació de benestar, ajudant a reduir estrès en general. La xocolateràpia és una opció atractiva per a aquells que busquen cuidar la seva pell de manera natural i placentera.
Hauríem de dir que ens agradi o no la xocolata, podríem gaudir d'aquests massatges que ens estàs parlant, no, Sílvia?
Sí, sí, és que els massatges amb xocolateràpia, l'aroma a xocolata és que, a part de relaxar-te, és com si t'introduguessis directament al plaer de la xocolata.
Ara parlem de més tractaments que podem fer amb xocolata, però vosaltres ara n'esteu oferint un al vostre centre, que és aquesta envoltura de xocolata. Explica'ns una mica què consisteix.
Sí, és un tractament que és una envoltura de xocolata que és eficaç contra l'estrès i posseix un efecte antioxidant i anticel·lulític. Vale, consisteix en primer lloc en una exfoliació per retirar les cèl·lules mortes i que després els actius penetrin més a la pell. Després apliquem amb capes l'envoltura a les zones a treballar, en aquest cas treballem esquena, cuixes i glutis. Ho deixem uns 40 minuts i retirem. Finalitzem el tractament amb un massatge amb oli de cacau per regenerar i hidratar la pell.
Així la xocolata ajudaria, com hem dit abans, a millorar l'aspecte de la nostra pell, però també ajuda al nostre estat d'ànim.
Sí, o sigui, la xocolata ajuda a la producció d'endorfines, que és l'hormona de la felicitat. O sigui, redueix estrès i és el tractament perfecte per relaxar-te i gaudir l'experiència. Tens que venir-lo a provar.
Home, jo en tinc ganes, ja, Sílvia, només com ho estic veient. A més, jo sóc amant de la xocolata, ja de menjar-la, eh? Totes les xocolates són vàlides. Jo sóc amant de la xocolata negra, eh? Aquesta, la pedra que es fa ara a Gramunt, d'aquesta, diríem, eh? Totes les xocolates són vàlides o com han de ser aquestes xocolates per fer aquests tractaments de bellesa?
No, principalment s'utilitza la negra, ja que conté un percentatge de cacau i és rica en antioxidants.
Val.
També es pot fer servir xocolata com altres concentracions de cacau mínim del 70% per aprofitar els seus beneficis i en alguns tractaments s'utilitzen productes derivats de la xocolata com olis essencials o mantega de cacau que aporten hidratació i suavitat a la pell.
Aquest oli de cacau que ens explicaves també, aquest tractament de l'embolcall de xocolata que oferiu vosaltres.
Sí.
Quins altres tractaments també podríem fer, per exemple? Ai, perdona, no, digues, Sílvia.
Clar, amb l'oli finalitzem el tractament, a part de fer un massatge, relaxa el coll, hidrata, aporta suavitat i relaxa la pell.
I quins altres tractaments podríem fer amb la xocolata i també per a què servirien, no? Perquè aquest que hem parlat era anticel·lulític, servia també per reduir l'estrès, per, òbviament, antioxidant, ja que té els poders que té aquesta xocolata. Quins altres tractaments podríem tenir? No sé si també facials, em sembla que també n'hi ha fins i tot pel cabell, eh? La xocolata s'utilitza per moltes coses.
Sí, pel cabell millora la circulació sanguínea, proporciona un augment del creixement del cabell, també ajuda a recuperar els cabells secs i castigats, però bàsicament és el que m'he estat parlant. Són massatges amb envoltures que també hidrata la pell, redueix cel·lulitis, arrugues, augmenta la producció de col·làgen i relaxa i combat l'estrès.
Això què? Cada quan ho hauríem de fer, aquests tractaments? Cada quan són recomanables?
Una vegada al mes s'ha de tindre un moment per a nosaltres. Tots anem molt estressats.
És veritat.
I considero que és un, és una estoneta per nosaltres, un tractament que dura aproximadament una hora, o hora i poc, i és una estoneta per nosaltres.
Doncs no sé si ens vols parlar d'algun altre tractament que podríem fer amb la xocolata, Sílvia, abans d'acomiadar-nos.
Bueno, jo o sigui, faig aquest que us he explicat i jo el recomano el 100%, que vingueu a provar.
Doncs, Sílvia, home, jo en tinc moltes ganes, Sílvia, perquè això té una pinta. Aquesta xocolata, escolta, ara ja per curiositat, es podria menjar aquesta xocolata que es fa amb el call?
No.
Oh.
Sí, jo que no, és més per la pell. No.
Val, m'espereu...
La boca fa molt bona, però gust... Crec que no.
M'espereu amb una tauleta de xocolata d'aquestes a la Pedra de Agramunt, d'aquestes fortes, de gust fort, llavors,
Això sí.
Doncs escolta, Sílvia, moltíssimes gràcies per el teu temps. Et deixem, perquè sé que estàs molt ocupada aquí al Centre d'Estètica Avançada Sílvia Ripoll, així que et deixem que continuïs fent molts tractaments i ens veiem en breu i espero que envoltats de xocolata. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
I ja que estem parlant de la xocolata en diferents àmbits, el nostre expert cinematogràfic, José Vergés, ens parla de cinema i la presència de xocolata. Bones, company!
Què tal, companys? Parlar de menjar en el cinema, doncs la veritat és que no és difícil. Hi ha una llarguíssima filmografia on el menjar és un dels eixos vertebradors de la narració d'un film en concret. Però si ens limitem als dolços, o sigui, als xocolates, pastissos o torrons, doncs la cosa canvia, perquè no hi ha tanta varietat d'històries. Tot i així, el cinema fa moltes referències a dolços dins de les seves trames, on aquestes, en principi, no són les seves protagonistes. M'explico. Potser una de les més famoses escenes de la pel·lícula Los Goonies de Richard Donner de 1985 sigui aquella en què Slot coneix el Gordy o Gordy coneix l'Slot. Anem a escoltar-la i així potser us faré una idea del que estic dient.
Chocolate.
Luego, ¿quiere usted? Lo meten. Oiga, tengo una chocolatina, señor.
Chocolatina. Quiero. Dame, quiero.
Voy a tirársela, ¿vale? Oh, señor, es increíble. Tiene usted más hambre que yo.
Doncs amb això potser us feu una idea del que volia dir, una escena que no té res a veure amb la gastronomia, però que forma part de la trama. Aquesta, evidentment, no és l'única. Si busquem doncs, aquestes famoses batalles de pastissos que hem vist a vegades al cinema, en què bueno, doncs hi ha una batalla campal, en què les armes són aquests pastissos, doncs jo m'aniria a recomanar tres en concret, Un film de Laurel Lee Hardy titulat La batalla del segle de 1927, on la batalla campal dels dolços és, com deia, monumental, perquè agafa tot un carrer, o sigui que és una pel·lícula força divertida. Anem a l'escena ambientada en la cuina d'un país imaginari de l'Europa de l'Est, al film La carrera del siglo de Blake Edwards de 1965, amb Tony Curtis, Natalie Wood, Jack Lemmon i Peter Falk, que fan, doncs, sí, tenen aquesta impressionant batalla dins d'aquesta cuina plena de pastissos. I per acabar, doncs, recordarem també la pel·lícula Hook, de Steven Spielberg, protagonitzada per l'enyorat Robin Williams, que feia de Peter Pan en un film de 1991, una pel·lícula normaleta, però que estava plena de bones intencions, en què hi ha un moment en què hi ha una batalla dialèctica que s'acaba convertint en una batalla de pastissos. Com a curiositat, afegir al film Bugsy Malone, el nieto de Al Capone, un film dirigit per Alan Parker al 1976, emulant tot el cinema sobre la màfia, però en què els protagonistes són nens fent d'adults. Per tant, les seves armes disparen pastissos de merengue. Aquest és un dels primers films on surt Jodie Foster de protagonista, amb només 14 anys, el mateix any que s'estrenava també l'obra maestra de Martin Scorsese, Taxi Driver, amb Bob De Niro. Però si anem per les pel·lícules que recordo o que he trobat sobre el món més dolç de la gastronomia, Doncs són les següents. Comencem per Moros i Cristianos, de José Luis García Berlanga, una pel·lícula de l'any 87 on una família propietària d'una fàbrica de torrons va a Madrid per promocionar els seus productes en una fira gastronòmica on, com no podia ser d'una altra manera, tractant-se d'una pel·lícula de Berlanga i del guionista Azcona, encara que ja estaven a mores baixes, serveix com a crítica de la societat espanyola del moment. Anem per una altra, Passión devoradora, de Gilles Foster, estrenada l'any 88, on tres treballadors d'una fàbrica de xocolata cauen en la massa del producte per accident. Els responsables descobreixen que el sabor de la xocolata és molt millor i que, a més, a la gent li encanta. Es podeu imaginar una mica la resta, aquesta és una pel·lícula que no conec i no he vist, per tant, no us puc dir què tal. Segueixo amb Como agua para chocolate, de Alfonso Arau, de l'any 92. Aquest va ser un film que va funcionar força bé a la nostra taquilla i, a més, és d'impecable factura. Un film romàntic i força recomanable on la cuina i el sentiment es barregen com un ingredient més i que realment va funcionar molt bé. Una pel·lícula mexicana. L'any 2000 arribava Chocolate, de Lars Hallström, protagonitzada per Johnny Depp i Juliette Binoche. Un altre film de tall romàntic, però molt recomanable també. La trama gira entorn a Vian, que inaugura una xocolateria repleta de dolços capaços de despertar els ocults apetits dels habitants del poble, ja que posseix un to especial que li permet percebre els desitjos dels altres i satisfer-los amb el dolç més exacte. Saltem al 2005, on Tim Burton refeia el musical Un Mundo de Fantasia, de 1971, amb irregulars resultats, la veritat. Basat tots dos en el conte de Roald Dahl, recordem que el film està protagonitzat per l'actor fetitxe de Burton, Johnny Depp. L'any 2023 va arribar una tardana prequela titulada Wonka, que també estava rodada en format musical com la del 71 i ens explicava els inicis del estrany xocolater i que va estar protagonitzada per l'actor, no sé si de moda, però actual, Timothy Chalamet. El drama romàntic La camarera és un film de 2007 dirigit per Adrienne Shelley i explica la vida d'una cambrera d'un petit poble nord-americà. Aquesta es queda embarassada del seu abusiu marit Earl, que està interpretat per Jeremy Sisto, i expressa els seus sentiments a través de les seves creacions culinàries de forma, ficant noms expressant els seus sentiments a través dels noms que fica amb aquests plats, com el seu pastís de embarassada miserable perdedora quejica. Anem a filmografies una mica més exòtiques. L'any 2015 ens arribava Una pasteleria en Tòquio, de Naomi Kawase, on els protagonistes eren els famosos dorayakis i uns personatges de gran humanitat. Una pel·lícula molt recomanable, la veritat. El reportero de Berlín, film de 2017, dirigit per Ofir Raoul Greiser, explica com un enginyer constructor israelià s'encapritxa d'un pastisser anomenat Thomas. El romanç ni tan sols sembla haver començat quan Thomas descobreix que Orin ha mort en un accident de cotxe a Jerusalem. Tot un drama d'exploració interior. La millor recepta ens va arribar l'any 2019, dirigida per John Goldsmith. El film es narra com un vell forner jueu de l'est de Londres s'esforça per mantenir l'activitat de la seva botiga enfront de la competència d'un supermercat proper, que arriba fins i tot a llevar-li al seu empleat. Sense massa entusiasme i veient el futur una mica negre, acaba contractant a un jove immigrant musulmà que, és ocasional venedor de cannabis. La seva relació en principi no és fàcil fins que un incident fortuit fa reactivar les vendes. Ja us podeu imaginar quin és. Passem a Una pasteleria en Notting Hill, que és un drama romàntic de 2020 dirigit per Eliza Schroeder, que explica com una noia decidida al complir el somni de la seva mare difunta d'obrir una pastelleria en aquest famós barri, doncs demana ajuda a la millor amiga de la mare i també a la seva excèntrica àvia, tres generacions de dones que viuran sentiments de tota mena. Per acabar, parlar-vos de La dinastia del pastel, un film danès de 2022 dirigit per Christian Lollik, on Niels Eiger és un forner frustrat per la vida, on la seva fàbrica de pastissos s'enfronta a la ruïna financera. Mentre ell fracassa estrepitosament fins al punt de suïcidar-se, la seva dona, Els, intenta modernitzar la fàbrica amb l'ajuda de la seva filla June i el seu disciplin nuvi. Aquesta és una comèdia discreta, però es veu que amb humor políticament incorrecte, tot i que no us ho puc confirmar perquè realment no l'he vist. Doncs això és tot. Segur que m'he deixat alguna que altra pel·lícula, però de ben segur que la proposta us deixarà un dolç gust de boca. Al igual que les grans creacions de torrons i xocolates d'Agramunt.
Doncs fins aquí aquesta nova edició de l'OES. Els exteriors sempre són un moment molt interessant i molt important per nosaltres. Us agraïm que l'hagueu compartit amb nosaltres i companys, a vosaltres també moltes gràcies per haver vingut. Si us sembla bé, ens trobem tots dilluns quan passin 3